Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Benvinguts a una conferència de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. En aquest cas serà, diguem-ne, al voltant del tema que està recollint en aquest llibre, que és la repressió econòmica i la resistència catalana de 1774-1776. Jo no en parlaré gaire, simplement us diré, pels que no han vingut encara aquest dia, una miqueta a la càrrega. Farem la presentació i després hi haurà una estoneta de col·loqui, que tothom podrà preguntar el que li sembli. I si acabem i encara tenim ganes de parlar d'alguna cosa, podríem pujar al pis de dalt, que és ja el bar-restaurant, perquè nosaltres cap a 2:15 fem un sopar de tuya, seríem a l'altre que tenim aquí, però mentre es paren les taules sempre tenim una estoneta per poder parlar amb la gent que ha vingut a la presentació i que té ganes encara de... una miqueta de, com us vagi veure vosaltres també. Bé, us deixo de moment amb en Jordi Panyarroja, que és un col·laborador de la Fundació i que jo crec que té força coses a dir sobre aquest llibre que us presentarem avui i sobre els seus autors. Gràcies i us espero que acabi.
Bona nit. Jo vaig conèixer aquesta estranya parella abans estàvem parlant i sembla que va ser l'any 1999 quan amb el memorial 1314 ells van aparèixer per allà i van entrar en contacte i va sortir la idea de fer una exposició sobre la repressió que hi havia hagut a Catalunya després de l'11 de setembre. Com que en aquella època i encara avui doncs, sóc la persona que s'encarrega de muntar les exposicions i altres parlacions que es fan al Memorial 1714, doncs em va tocar posar-me en contacte amb aquesta curiosa parella i he de dir que va ser un treball molt interessant, va ser una col·laboració molt maca, molt profitosa, i d'aquesta col·laboració em va sortir una exposició que va acabar tenint un títol que es diu l'intent de navegar un poble 1714-1725. El llibre arriba la seva crònica arriba a l'any 36 perquè aquella exposició va ser l'empenta que calia per decidir-se a fer un llibre amb tots els drets i drets. En aquest llibre, que jo us he de dir que us el recomano, i us el recomano per una qüestió molt interessant. I és que normalment, quan vosaltres heu de fer un llibre d'història o sobre història, us trobeu en què els autors parlen molt. En aquest llibre, ells parlen molt poc. És un llibre d'estudet, però ells en realitat parlen molt poc. Si introdueixen el tema, i fan algun breu comentari. Però es permeten el luxe de, com que tenen molts documents originals, però que no han anat a buscar allà on s'han anat, allà on s'han d'anar a buscar, deixen que parlin els documents. I llavors, el que diuen els documents és tan brutal i tan esclarellor que gairebé no cal dir res més. Ells fan una breu introducció, van lligant cronològicament la successió de documents i ja està. I el que va passar, i el que van dir, i el que van decidir els capitals subborbònics, és tan bèstia que em dic aquesta cosa, doncs m'hi ganya prou. Això, clar, és una manera de fer que trenca bastant amb el que estan habituats a fer i, a més, topa bastant amb el món de l'establishment acadèmic. Senyors catedràtics i altres històries d'aquestes, altra gent de mal voltant. Que, per altra banda, són gent que sovint, quan parlen ex-càtedra, com que resulta que no parlen des de la càtedra de Sant Pere, doncs sovint pixen fora de test. Com, per exemple, quan treuen a primera portada de l'avantguàrdia una bandera que diuen hem trobat una bandera de guerra d'un regiment de dragons. Ni dragó de Sant Jordi, ni la infanteria mecanitzada de l'època, que eren els dragons, vull dir, eren unes unitats d'infanteria mòbils que es posaven a cavall però que lluitaven a terra, i que eren infanteria, doncs, però que amb totes les unitats militars de l'època tenien unes banderes que estaven estandarditzades. Hi havia unes normes sobre les mides, sobre els colors, sobre com havien d'estar distribuïts els elements gràfics. I no només això, sinó que a més resulta que aquestes llumeneres de la història del país, doncs resulta que s'obliguen de llegir-se una obra fonamental com són les narracions en castellí, on estan descrites totes les banderes de les unitats que van combatre durant la Guerra de Successió. També ens trobem amb personatges presumptuosos com el senyor Torres de Miret, que es permet en una conferència que dona a la sala d'actes de l'Òmnium Cultural, es permet dir que ell ha estat la primera persona que ha anat a investigar els documents que es guarden a l'Arxiu Nacional de Simàniques. És possible que hagi estat el primer que hi hagi anat després d'Antoni Muñoz, perquè Antoni Muñoz fa més de 15 anys que hi va. I per altra banda, si el senyor Torres hagués pres la molèstia de llegir-se uns llibres que cita tothom, que són els d'en Carreras Candi i que són els de Sant Pere Miquel, hauria trobat que en aquests textos de finals del 19, principis del 20, aquests senyors historiadors ja treballen en documents de l'Arxiu Nacional de Simàniques. I en canvi, aquest senyor es permet dir que ell és el primer que anava a Simàniques a mirar aquell coi saldea. O sigui que allò de l'ocultació de la història, de la mistificació, etc., és una cosa que lamentablement continua. I, per altra banda, aquest senyor fent ús de les seves càtedres i les seves posicions, doncs fan allò que diu un personatge d'un Montalís en Huxley, que X mil repeticions acaben fent una veritat. I així van fer dos.
Sí, després
li diuen, és una cosa que dic que en totes les dictadures s'ha fet, no? O sigui, les que aquí els exemples més sonats són els Volguerels i la propaganda que es va fer a la Rússia Soviètica. Però bé, o sigui, això ara doncs li es continua donant. I així més no es prova. Bé, jo, com que ja he dit el que volia dir, amb el que he dit ha quedat clar, em sembla, implícitament, que aquests senyors no formen part de l'establishment acadèmic, sinó que són un parell de, com diria el senyor Bacón, terroristes. Doncs els deixaré que parlin del seu llibre perquè segurament ens diran coses bastant interessants i si no les diuen, ho diré que ho aquí, ho faré al castellà de la llengua. Gràcies.
Se'm sent bé des d'aquí?
Sí.
Sense micro? Molt bé. Ho sentiu bé?
Sí.
Sí? Abans que res, voldria agrair de part d'Antoni i de part meva doncs, l'amabilitat de la vostra invitació i també de la vostra presència. Estem molt contents d'estar aquí, davant de l'edifici de la nostra benvolguda universitat i, per altra banda, també en acomboiats de sengles banderes que ens estimem molt. A partir d'aquí, el que voldria fer és un breu resum de com hem anat cuinant aquest llibre i com ha arribat finalment doncs, a disposició de la gent interessada en la història del nostre país. Tot comença quan a la nostra universitat, a la Universitat dels anys 60, sentir parlar de la Guerra de Successió era autènticament, jo diria gairebé impossible. El preu, que llavors es deia preu, encara sort teníem que en el llibre de test, que es deia, no s'ho perdeu el títol, Espanya moderna i contemporània, no sé si capteu la ironia, val, doncs en aquest llibre, sort que hi havia, que hi col·laborava en Joan Reglà, i aleshores en Joan Reglà sí que feia una petita exposició del que havia estat la Guerra de Successió, inclús parlava del Pacte de Gènova, cosa que no senties a dir enlloc més. No? El fet que Catalunya pogués signar com a subjecte de política internacional un acord amb Anglaterra, era una cosa que evidentment als anys 60, als grisos anys 60, grisos ja sabeu per què, doncs era bastant difícil. A la vegada, l'única oportunitat que hi havia a la nostra universitat de saber-ne alguna cosa més estava matricular-se en el crèdit optatiu, no obligatori, d'Història de la Corona d'Aragó. En resum, diríem que, parafrejant en Joan Manuel Serrat, en les seves cançons dels anys 60, no, de la Guerra de Successió no en sabíem res, teníem 20 anys. A partir d'aquí, evidentment, el camí que se'ns obre a nosaltres per intentar saber coses de la Guerra de Successió és un camí forçosament autodidacte. Per una banda, també ens hi obliga la nostra professió com a docents, el fet que, finalment, gràcies a l'autonomia, doncs, es pot ensenyar als instituts d'Història de Catalunya, això ens força, en certa manera, a posar-nos al dia i poder explicar les coses com van ser. I per tant, tant Antoni Muñoz, a través de les seves consultes als arxius, a la bibliografia, com un servidor, doncs, preparant les classes en la nostra pàtria laboral perquè nosaltres som parella laboral, només, eh? El trapàtia laboral, que és a l'Institut de Ribesós. Doncs gràcies a això, a les consultes d'arxius, a les consultes bibliogràfiques, a preparar les classes, a veure quin feedback produïa això en els alumnes, a començar a sentir coses que no havien sentit mai, etc. Doncs això es va anar engrescant a l'hora d'anar investigant més sobre aquesta important qüestió. A partir d'aquí, l'empenta del Toni, sobretot amb la intenció de fer arribar, quanta més gent millor, el que anava descobrint a l'arxiu de Simancas, va fer que entréssim en contacte, en principi, amb la revista L'Avenç, gràcies a un conegut, que treballava a l'estat directiu. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, van començar, precisament l'any 1999, com comentàvem abans, van començar un cert reguitzell de petites publicacions, després us faré un resum també, i mica en mica doncs, vam començar a tenir contactes amb altra gent, de manera espontània, amb altra gent interessada en el tema, com sou vosaltres mateixos. En aquest cas, varen ser els amics del Memorial 1714, que es varen posar en contacte amb nosaltres, i d'aquí doncs, sorgiria una col·laboració mútua, que encara va donar els seus fruits, i sobretot, la més important potser, la preparació, com comentava abans en Jordi, del catàleg per a l'exposició de l'any 2001, que és aquest catàleg que teniu aquí, i del qual us he portat per la Fundació un parell d'exemplars, perquè sobretot té com a interès que el catàleg és com l'esquelet primigeni del que després serà el llibre. Després l'hem anat farcint, però la idea bàsica, l'esquema bàsic introductori estava en el catàleg. Llavors, a partir d'aquí, com deia, doncs van començar un reguitzell de publicacions que de manera doncs, cronològica, la primera, una mica abans dels anys 99, va ser precisament a l'Avenç, els Tres d'Història Local, l'impacte urbanístic de la Guerra de Successió a Barcelona. Després, el mateix any 97, després de col·laborar amb un congrés d'història sobre la ciutat de Barcelona, les estratègies repressives de l'acord de Felip V a la ciutat de Barcelona, és a dir, ja anàvem endinsant en la qüestió. Després, a l'Avenç de setembre de 1998, aprofitant l'11 de setembre, varen publicar Presos d'Estat de l'11 de setembre, un parell de notes. El novembre del 99 vam anar una mica més enllà del 1714 a l'Avenç i publicaven el naixement de les esquadres de Catalunya dins del conflicte bèl·lic de 1719. El 2001 es publicava la nostra comunicació, el nostre congrés d'Història de Barcelona, que en aquest cas ja fora del que és l'òrbita de la Guerra de Successió, ens anàvem al segle XVII, ens anàvem a la Guerra dels Segadors, i aleshores escrivíem sobre el setge i la capitulació de Barcelona el 1652. A partir d'aquí ja entrem en el catàleg de l'exposició Intent d'enorrear un poble, 1714-1725, i després ja ve la publicació del llibre. A partir d'aquest moment també entrem a col·laborar quan ens ho demana la revista Sapiens. D'aquesta manera, doncs, al desembre del 2005 vam poder fer un article gràcies a un test recollit per Antonio a l'arxiu de Simancas, que explicava fil per randa amb tot detall la mort del general Moragues, i l'article titulava El terrible final de Moragues. Varen col·laborar també amb el congrés organitzat pel Museu d'Història de Catalunya sobre l'aposta catalana, la Guerra de Successió, 1705-1707, i després de passar pel sedàs de les crítiques avinents, vàrem esmenar la nostra comunicació i hem tingut doncs, l'alegria de veure-la publicada també, ha sortit ara el desembre del 2007. Per últim, ara llibres, i que també forma part d'aquest entourage de la revista Sapiens, varen publicar articles en l'obra que va sortir el setembre del 2006. Els articles eren sobre aspectes militars i biografies de gent important a la Guerra de Successió, els fusellers de muntanya, Francesc Macià Bac de Roda, Antoni Desvalls i Vergós, Manuel Desvalls i Vergós i Josep Moragues. Finalment, a la revista Sapiens, aquest octubre passat, varen fer un, a sol·licitud de Sapiens, varen fer un petit article en el qual començàvem a obrir una altra via d'investigació. Ens sortíem ja del que era la guerra de successió en els seus aspectes interns i ens anàvem ja a la política internacional. I aleshores fèiem una petita entrada o un petit avís del que pot venir després si tenim salut i temps, i aquesta petita entrada es titulava un altre final va ser possible, el paper decisiu de la diplomàcia, en el qual es venia a dir que la importància que va tenir el comerç colonial en Amèrica perquè finalment Anglaterra doncs, es decantés per fer la pau amb Felip de Borbó. La novetat és que, així com tots sabem, que el Tratat d'Utrecht es signa el 1713 i que aproximadament el que sabia fins ara és que a partir de 1711 hi havia contactes, nosaltres, a través de les investigacions d'Antoni, doncs, subratllem que la cosa ve d'una mica abans, exactament de 1709. Per últim, a la revista d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és una revista virtual, es pot consultar a través d'internet, doncs hem publicat també Lluita d'imperis i dissort del poble català, precisament sobre el tema que us comentava abans, entre 1709 i 1710. I per últim, que està per sortir, l'últim que tenim en cartera, retrocedim una altra vegada cap a la Guerra dels Segadors i de la Guerra dels Segadors fins a l'inici de la Guerra de Successió, absolutisme contra pactisme a la Ciutadella de Barcelona 1640-1704. Molt bé. Amb totes aquestes obres, publicacions, intervencions orals en els congressos, sempre hem volgut tenir com a estil propi en certa manera el que comentava abans en Jordi Peñarroya, no en sentit menys tenidor del que és l'establishment universitari, ans al contrari, però cadascú té el seu estil. I el nostre estil sempre ha estat un estil molt popular d'exposició, amb el sentit de molt planer, i que a l'hora que ens posem a escriure, no que parlem, sinó que ens posem a escriure, el que intentem és sempre conjuminar, per una banda, el rigor científic, però per l'altra banda també la claredat d'expressió, perquè tothom entengui el que es vol dir. I si s'han de fer preguntes que poden semblar inoportunes, es formulen les preguntes encara que puguin semblar inoportunes. Per últim, quan a l'obra en si, Repressió borbònica i resistència catalana, 1714-1736, representa un intent de visió global, encara que cert catedràtic que ha estat esmentat aquí anteriorment ha parlat d'enfocament restrictiu, de la repressió i la resistència. Mireu, això de restrictiu no té res. Si algú consulta l'obra veurà que aquí surt tot. Surten els castells, surten les cases, surten els boscos, surten el territori, surten les persones, surten els eclesiàstics, surten els militars, surten els polítics, surt tothom. Si per restrictiu s'entén que és que no han parlat de la repressió anterior a 1714, evidentment li haguessin posat un altre títol. Oi que diu 1714-1736? No? Ja sabem perfectament que hi va haver repressió abans. Inclús podríem dir que el virrei Velasco abans de la guerra ja va començar el 1704 i 1705. No? Per tant, que quedi clar que nosaltres la confiança que tenim és que mica en mica, com una petita taca d'oli, cada vegada es vagi fent més gran, i que aquest llibre pugui arribar a ser, en certa manera, com un petit clàssic de la repressió. No pretenem res més. Pretenem simplement que la gent que vulgui saber el que va passar a partir de l'11 de setembre a Catalunya, globalment, amb tots els aspectes que us podeu imaginar, doncs ho pugui tenir a l'abast fàcilment. Evidentment, també, com ha explicat abans en Jordi, pràcticament nosaltres poc diem, com deia ell, doncs lliguem els aspectes cronològics, veiem que el relat doncs, tingui una certa coherència, que vagi tot encaminat, i realment qui parla són els repressors. Qui parla són els repressors. I això pensem que és molt important, i és molt important pel que diré ara. És tan eloquent el resultat que qualsevol intent que els hi ha hagut, els hi ha i els hi haurà, de fer passar les víctimes per botxins i els 800 per víctimes. Qui llegeixi aquest llibre tindrà mil i un arguments per desmuntar-ho. És així de clar. Jo simplement, per anar acabant la meva intervenció, us voldria llegir un parell de textos només. Un és referent al de sempre, és a dir, a la catalanofòbia, vull dir, i és el que algun dels ministres de la corona, ja havent entrat les tropes borbòniques a Barcelona, encara que el desig d'aquest ministre de la corona finalment no es va complir, doncs sí que hi havia la idea. I la idea diu així, resumeixo molt el text, me'n vas cap al final. Desmuela a Barcelona sus murallas, todas cenizas, todos los edificios que tenían y hoy se mantienen de la ciudad, diputación y armas, con otras antiguallas, bórrese esto. Las crecientes del mar batan sus calles, el puerto cegarlo, su linterna derribarla. Verá vuestra majestad qué humildes son y escarmentarán todos los demás. Com a exemple del contrari, és a dir, de la resistència, tenim el que el Toni i jo hem batejat a la nostra manera, perdoneu la llicència, suposo que a la universitat se'ns quedaria molt si ho sentissin. L'hem batejat com el gos austriacista. Ja veureu per què hem batejat aquest caní com el gos austriacista. Això és un document, una carta del dia de Nadal, precisament, de 1725, en el qual el regent de l'Audiència Reial comunicava a Juan de Herrera, a la cort de Madrid, un fet que els semblava insòlid. Penseu que estem parlant de 1725, Ha passat 11 anys llargs de l'11 de setembre. Molt bé. Diu, senyor il·lustríssimo, no acierto a explicar todo lo que siento de la obstinación y ceguedad de esta gente, que los beneficios del rey los atribuye a otro objeto, cuya memoria idolatran el día de hoy, aborrecen a todo castellano, y quisieran que estos se perdiesen por ellos. No quiero pasar más adelante. Y ahora explica el tema de los. Estos días pasados prendieron a un hombre, el cual había enseñado a un perrillo que tenía, el que echándole un poco de pan y diciéndole que comiese por Felipe V, no quería comer el perrillo, el pan ladrando. Y luego, diciéndole que comiese por Carlos III, con gran fiesta y brincos, cogía al perrillo el pan y le comía. Esta habilidad hacíala hacer este hombre a su perrillo públicamente delante de la gente. De aquí inferirá vuestra ilustrísima lo que esta gente ama al rey, nuestro señor. Lo que no tuve valor arriba para explicarme, señor, es razón mantener a estos vasallos en justicia y equidad y aliviarles lo que se pudiere, pero también tengo por necesario al servicio del rey el que no quede memoria ni sombra de sus antiguos estilos y costumbres, de que son tan amantes todos, sin diferencia entre aquellos que siguieron el otro partido. Está bien, ni més ni menys, que els catalans filipistes són tan de poc fiar com els catalans austriacistes. Y los que fueron leales al rey, porque todos idolatran sus antiguas costumbres y ceremonias. Molt bé. Per acabar també, el llibre, en els seus annexos, té, jo diria que, dues grans mostres del que va ser la rapinya filipista borbònica a partir de 1714. Per una banda es tracta de l'annex amb el qual es recull, per ordre alfabètic, el nom i la quantitat que representaven de rendes anuals i d'impostos les seves propietats de 1.098 famílies. Quan parlem de 1.098 famílies no estem parlant de famílies monoparentals, ja m'enteneu, estem parlant de famílies del segle XVIII, és a dir, famílies extenses, no? 1.098 famílies desposeïdes de la seva propietat. I per altra banda, en un altre annex, que aquest annex té 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 pàgines, figura tots els béns de la Generalitat robats. Evidentment el text no diu robats, robats. I aquí n'hi ha de tot, Les vestuvalles, les creus, els sagraris, el que voleu, està tot inventariat. Inventariat per les autoritats borbòniques, No és cap invent. Molt bé. A partir d'aquí, doncs, diria que la meva intervenció va acabant. Us torno a agrair la vostra presència i la vostra atenció. I, evidentment, restarem amatents a les vostres preguntes i les qüestions que vulgueu plantejar. Molt
bé.
Molt bé.
Bé, com a dic, jo no parlo més d'aire perquè ja el temps ja corre. El llibre sí que toca tots els aspectes de la repressió, que va ser la resposta, sobre el dirigent militar, el dirigent polític, el poble, la institució, la llengua catalana, la universitat, els boscos, etc. I ja podem llançar el que deia Vicent sobre el segrest del vent de la Generalitat, també parla en la moneda catalana. I la moneda catalana es va suprimir, i se va suprimir la que havia de 1653 i la que havia de la Xiruc, i el va refondre el moneda nova, però faltava algú per terminar d'omplir la moneda nova. I el primer ministre Borboni va dir: i últimamente que la mal de la moneda de Torre Cataluña es aquella de las piezas de plata de los reales con el nombre de la salud, que para extinguirla, como conviene, y reducir la altura de Castilla, se considera necesaria alguna cantidad de plata. Pero que la falta de ella, en parte, se puede suplir así del mal valor que tiene aquella moneda, como de un depósito que está sepultado y olvidado de diferentes fuentes y jarros y otras piezas de plata que servían para las funciones y usos profanos de la Diputación, que no sirven ni pueden servir habiéndose extinguido esta. O sea, que necesitó a 800 que van a ser entrar, van a ser entrar para encuñar la moneda nueva con el escudo de principio. Y después, si usted puede, si te hacen las cosas ricosas, a los catalanes y cansolas fieles convenía dejarlos de tener mando en su país. Y la cuestión de la lengua catalana es terrible, y yo no sé si pasaría por aquí, y si hay alguna cosa, yo después comentaría. Después ya la comentaría. Por ejemplo, la universidad, la cuestión de la universidad es muy importante, porque Lleida era una de las universidades más antiguas de Europa. Y está claro que van todas las universidades, las cinco catalanas, van a ser veras. Però no tan sols van quedar contents amb això, sinó que després molts catalans no volien anar a Cervera i preferien anar a graduar-se a Toulouse, a Tolosa, de França. I van felicitar de París a una ordre que els títols obtinguts a França no servien a Catalunya, per a la Universitat de Cervera ni per qualsevol d'Espanya. Més endavant es va crear una nova universitat a Gandia i va posar una comissió. A Gandia poden estudiar qualsevol estudiants que aquells catalans que vagin a Gandia els títols no serviran de res. O sigui que la repressió va arribar fins a punts increïbles. I jo no sé si més val que fem un col·loqui i després si hi ha alguna cosa important, que jo penso per a mi que pot ser important, ja vindria, tenim molta frustració i no sé. Si volen que entre en detall en alguna cosa, tant directe. Como la campana morata, como el triángulo del dolor, como la represión de libres, como la represión de la curiosidad, como la represión de los boscos, que el Philip Sinclair está quedar ando los árboles del bosque de Cataluña. Así que hay una unión de testimonios de Sarri Fosco. Como por ejemplo el amor de Moragas, que ahora proyectaré en que será mi cosa. Porque finalizará, como conocía, la versión de Castelví, que veia que va anar a un hàbitat de penitent i no. Va ser torturat, arrossegat per un cavall per la carrer de Barcelona, la resta dels grups va ser esquarterat i insultat en el camp d'endavant. Però va ser arrossegat per un davant. I no sé,
doncs,
hi ha molta cosa que parlar, però...
Nosaltres mateixos ja sabeu el mecanisme, aixequeu
la mà quan vulgueu la paraula i...
Dues coses. Veritat que s'ha prohibit visitar a dos que a distància fora de la Bolera de Barcelona, que és l'altra ciutat. La segona pregunta és per què pagueu el PSC 36? Que ja no hi ha més escala amb el PSC 36 o el que és el segon volum.
És veritat, la qüestió de la societat de l'Aïlla va a fer una, por un canto que bona part de les zones sigués enderbada, fins i tot es va plantejar perquè no arribés el fet de Fusell des de Barcelona a la ciutat d'Aïlla enderrocar l'església que tenia del mar, ja tenim una, un dibuix de l'època que ho contempla, i per fora no es podia edificar fins a on arribava el timbre canó de la Solaïda, que era més o menys 2 quilòmetres. Per això la part d'una part de París a Madrid va estar verge gairebé durant 2 anys, perquè no es podia edificar, i ahí després es van implantar les fàbriques dels indians, perquè era una zona que estava prohibida el bosque. Però és veritat.
Tant
per
dir-te a Barcelona
com a
Borja.
La segona pregunta, la relació continua al llarg del segle XVIII, però van tallar perquè l'any 36 va publicar un opuscle, que és molt important, que és quan el poble de Catalunya recorda a Rei d'Inglaterra les seves promeses de haver abandonat els canals, que més o menys coincideix amb la fi de la repressió armada, perquè fins al 36, ara podem llegir la carta, com van executar els darrers guerrilles, els darrers miguelets que portaven les armes. I era més o menys la fi de l'asiasisme. Però tot allò que fos defensa de la llibertat i defensa de la Constitució continuaria endavant. Por citar una frase, el 1974 estava el conseller general Felipe Cabanes. I aleshores, els orellis, que tenien un col·legi de orellis, van demanar tenir entitat jurídica per poder expressar-se. I per l'altre cantó estaven els diputats que s'havien nomenat abans, oficials. I aleshores, aquest cap de general, que era 50 anys després, escrivia, més o menys, de memòria. Los gremios tienen que convertirse en cuerpo. Los diputados firman como diputación. De aquí a mañana saldrá el brazo eclesiástico. Y se ha recordado, se recordaba un ministro de justicia, bueno, ministro de Borbón, era el pueblo que llamó. Y decía, mañana surgirá, saldrá el brazo eclesiástico. Si no podemos, con los puestos que tenemos, ¿para qué queremos que haga más? Y esto continuará y continuará con el informe de la General de Express, de Arrón Bolívar del Pá y diferentes trabajadores. Pero tenemos la documentación de la existencia. Visitó también que había existencia curiosa para el ser de la época de Silvio. Els veïns feien dibuixet davant del palau del Tornall General amb parats que sempre dibuixaven una mena de bandera rara. I va ser prohibit, però a sobre era final. Però abans va ser el fort, sí, de l'època que estem parlant de morts, d'execució, materialment, d'indicent material, gairebé quasi un per la part d'on van morir. Estan parlant de tot el que era, que no podien sortir manetres veïns de gas. Estem parlant d'extrema llibres, estem parlant d'obrir les institucions, estem parlant de, fins i tot, hi ha una frase que no m'agrada, que si la trobo ara a la llet, que diuen que hay que borrar la memoria de todo lo que tuvieron. Y si es posible borrar también que recuerden que la tuvieron. Es decir, es como si ahora volviesen a practicar una especie de lobotomía, que es lo que hubieran desechado. optarà un per un per ficar una lobotomia perquè no sabés qui era. O sigui, que volia esborrar la memòria i esborrar també la memòria que l'havien tingut. O sigui, que és que és molt molt important.
Tot el mateix.
Tinc dues preguntes. La primera és de nosaltres com us vam traduir la història de Catalunya en els instituts. No sé si esteu explicant ara, però a la universitat. Quina és la possibilitat que un llibre com aquest pugui arribar a ser un llibre de tancar les classes a la universitat, que es m'entens? Quina és la facilitat que hi ha entre els vostres col·legues i els col·legues? Si se li va cap de càncer total i per tant de fer-los arribar. I la segona pregunta era el paper de la Regne Unit. No sé si aquest llibre de la Regne Unit. Hi ha el comentat de Montcusa, el comentat també de Sosa en aquest en general de l'història. Quina és la nostra valoració? Ara ja és una qüestió de política, doncs. Ah, ells creuen, doncs, sí. Per intentar quina és la valoració de la diplomàcia.
Contestaré a la primera, que sóc el de la matèria d'història. La història de Catalunya és una matèria, és a dir, amb aquest nom, és una matèria optativa del currículum de matèries optatives de dues hores del batxillerat. En el nostre institut, els primers dos o tres anys, encara teníem demanda i l'impartia jo mateix. Després, en vistes que tot arreu pràcticament passava el mateix, en el sentit que hi havia molt poca gent que ho demanés, perquè clar, hi ha un currículum molt opcional, apistar-se molt la demanda. I aleshores el que va fer el Departament d'Ensenyament llavors, sembla que seria cap als anys 90, va ser una cosa que dius, bueno, ja que el problema està aquí, fem-ho d'una altra manera. Va ser d'introduir a més, amb l'ordre d'inspecció que havia de seguir que aquesta introducció fos autèntica i fos vera, no? Introduir conceptes, temes d'història de Catalunya dintre del currículum de les matèries d'història des de l'ESO fins al batxillerat. Bé, amb això passa el mateix que passa amb la qüestió de en quina llengua es fan les classes. És a dir, jo puc parlar per part nostra, jo ho sap el Toni, cada any quan fem la història de segon de batxillerat, aquest llibre entra a classe, no per fer publicitat dels autors, simplement perquè vagin escoltant textos i vagin tenint idea. És un llibre que difícilment pot entrar als instituts com a llibre de text, perquè és molt parcial, i als instituts doncs, cada vegada anem per visions més globals, no? I més aprofundides. Pel que fa a la universitat, doncs clar, si vas a la biblioteca de la nova Facultat de Geografia i Història, doncs en allà segurament entraràs i trobaràs en allà per internet que el llibre hi és, que està a la biblioteca i prou. És difícil que el professorat de la universitat que ens coneix tot promocioni el llibre. Un exemple. En el llibre es demostra fefaentment, és a dir, documentalment, que el general Villarroel, que per cert, la senyora i jo vivim al carrer Villarroel, el general Villarroel doncs, va morir a la Corunya. Sempre s'havia dit que havia mort a Segòvia. Hi havia allò d'aquelles veritats que no són veritats, però com que es diuen, no? I queden aquí i ningú no se'ls preocupa d'esbrinar-les si són certes o no, el Villarroel havia mort a Segòvia. Doncs aquest senyor troba el document i demostrem que s'ha mort a la Corunya, i en el llibre hi és. El llibre és publicat el 2005. Bé, a l'exposició que es va tancar fa poc al Museu d'Història de Catalunya sobre la Guerra de Successió, a l'entrada hi havia un parell d'ordinadors, aquells multimèdia, allà entres en allà, mires, dius, mira, el bàndol austriacista, el bàndol felipista, jo vaig entrar, dic, el bàndol austriacista, el Villarroel, vinga, a veure què diu del Villarroel. Cielos, que horror, perdó. Què deia? Que havia mort a Segòvia. Aleshores, clar, quan persones que per una banda critiquen, però per altra banda després no assumeixen que, home, alguna petita cosa ha sortit d'aquí, doncs és difícil, a part d'alguna gent que sí, que ens ha respost positivament a la universitat, és difícil que aquest llibre, diguem-ne, pugui arribar a ser allò de consulta quan el professor arriba a la classe i diu, mireu, doncs aquest llibre us va dir el de mirar, etc. Però nosaltres anem fent la nostra. No ens desanimem per això.
És una cantarella que ens sona a tots.
És redundant.
Sí. No, quedava l'Anglaterra.
Abans, sí.
Llavors, tot i això, si un professor decideix fer això, no hi ha cap problema. Quin és el coneixement a l'exterior? O cadascú es té la seva pròpia història i ningú s'interessa realment per l'altre? Sí, a l'exterior vull dir, doncs, a França,
a Anglaterra... Bueno, ja han comentat abans que nosaltres, malgrat que no som de l'establishment universitari, la qual cosa de vegades ens costa suportar públiques i dures crítiques en persona, perquè un costum que hi ha als congressos és que hi hagi, o bé, tu defenses la teva comunicació, quan nosaltres hem pogut defensar les nostres comunicacions no hi ha hagut cap problema, en el sentit que ens hem explicat, que la gent ens ha escoltat, ha estat d'acord o no ha estat d'acord, però ja ningú l'ha dit res més. I en canvi, a l'últim congrés, el del 2005, doncs ens van trobar la sorpresa que després els que havien fet la comunicació estava preparada per ser defensada oralment, ens van trobar doncs, que no ho podien fer perquè un relator feia la seva versió.
L'última hora.
Sí. I llavors aquell relator... Déu-n'hi-do, oi? Com es va deixar? Sí. Però bueno, vull dir, nosaltres vam aguantar estoicament, etc. Amb això vull dir que... No sé ni de contestar, però... Nosaltres de tota manera intentem ser-hi, intentem dir la nostra, intentem presentar comunicacions, bueno, en aquell congrés hi havia una investigadora italiana que, per exemple, doncs, així com nosaltres van dir cremallera, no diem res, nosaltres ja farem la nostra, que serà arreglar encara millor la comunicació i que es publiqui, doncs jo recordo que va fer una intervenció, no sé si és que no la vaig entendre bé perquè parlava en italià, jo crec que sí, però penso que en certa manera va venir a parar una mica als peus el senyor relator. No? Perquè, clar, hi havia una qüestió amb la comunicació nostra, ja dic sempre, per això he dit abans, és que fem preguntes, i encara que siguin inoportunes, o no sembli molt acadèmic, no deixem de fer les preguntes, no tenim per què callar-nos. I una de les preguntes que li va molestar molt al relator, suposo que a més gent, va ser, qui va trair qui? Va trair Catalunya Felip V? O va ser la política que va portar Felip V en els 2 anys... o 3 anys o 4 anys posteriors, la que va conculcar les constitucions, les lleis, etc. Clar, pel senyor relator, nosaltres fèiem la pregunta i ja donàvem la resposta. Ho sento molt. Però vull dir que, entre que per una banda, penseu que la universitat, ho sabeu perfectament, encara hi ha una tendència felipista, no? En el sentit de dir, doncs, gràcies, em podeu donar, que gràcies a que us van abolir les constitucions, doncs resulta que vau progressar econòmicament, quan tots sabem perfectament que el progrés econòmic ve del 1660 cap endavant, i fins al 1714 hi ha un bon tram, no? I per altra banda, afortunadament, no? També hi ha un sector, i dintre d'aquest sector hi ha gent que ja veieu que ens critica, però hi ha gent que també col·labora amb nosaltres, amb el sentit de dir, no, escolta, aquí el que hi ha hagut és una trajectòria que hagués pogut desembocar perfectament en un parlamentarisme tipus anglès o tipus holandès i que va ser trencat, interromput, mano militar. Per tant, aquí de modernització, res. Frenada i marxa enrere.
què podem esperar d'un país que el seu Parlament té un escut felipista, aquesta universitat en té una altra, bé, què podem esperar d'aquest país? Perdoneu una cosa, potser que expliquis el tema del relator, que potser és una altra manera de parlar de censors, però...
Jo crec que és un relator.
No, sí, no, sí.
Hi ha algú que no...
No, home, a veure, quan un... A veure, aquella mateixa persona va exposar, va relatar 7 o 8 comunicacions, no? L'única comunicació que va rebre bastonada...
L'interpreta de la seva manera.
Efectivament.
O sigui, que de fet actua com a censor.
No, no llegeix les sinó que interpreta.
Aquest comerç amb el minut de la seva...
Sí, va ser feta a Barcelona el novembre del 2005.
Sí, inclús organitzat per la Universitat.
No, organitzat pel Museu d'Història de Catalunya.
Però el que munta la casa de l'Ariadna, o sigui, la història, l'últim també va anar d'aquesta manera.
Sí. Tot el polític en general de Barcelona, tant que la història va anar.
I, evidentment, són institucions que curiosament estan controlades per gent, diguem-ne, de... sí, molt progressista, de PSOE.
Una qüestió, en quant a aquesta teoria, bueno, que suposo que és de l'evolució de les constitucions i ocorrent al redor, jo vaig conèixer un professor d'història de London School of Economics, el senyor Rodríguez, que probablement no sé si deu un dia de llibre, però probablement estaria molt interessant.
Però si pots, si pots després un paperet ens ho anotes,
sí, ja tinc
el... prendrem nota i li direm al nostre distribuïdor que li faci arribar molt de gust.
No sé si cal encara respondre al tema d'Anglaterra, i després tenies la paraula de tu.
Sí, sobre persones que van parlar en el llibre.
Per exemple, a nosaltres ens agrada molt el conseller Fontana, i una setmana després del llibre va ser la primera persona que va parlar bé del llibre, i a més assenyalant les coses noves que havia. Per exemple, és que no hem parlat, però una de les mesures que es va prendre va ser canviar el nom de les ciutats de Barcelona, Lleida, etc. I una altra qüestió que encara no coneguda és com presidente es va quedar con todos los costos de Catalunya. I el seu vice Fontana ho va dir a la setmana de Fontana.
Sí, el temps. Va sortir el temps.
I ara només la referència a l'Ajuda d'Inglaterra. En l'any 1910, Felicite estava fora dentro d'Espanya. França havia trencat les relacions diplomàtiques amb Espanya, el papa no reconocia Felicite, reconocia la nostra ser, ningú l'usava i estava fora dentro. Estava pensant on enviava a ell i a la seva família. I la diplomàcia de Felicite, en particular el d'un d'Alma i el Conte Vergel i la Col de Madrid, va mostrar una saviesa i va dir dues coses. Felicite, dues coses no negociables, per a Felicite és que és el tron d'Espanya. I segona cosa, sobre Catalunya. Això és una frase de Felicite de 1609, que és la instrucció reservada al seu passador. Conviene tener presente como punto de suma importancia que de ninguna manera se den oídos a proposición de pacto que diga a que los catalanes se les conserven sus pequeños pueblos. Pues sobre ser tan invierto de ellos, aunque fuesen solo los que tenían el tiempo del rey Don Carlos II y tío, puesto que las dos últimas cortes que han concluido los deja más repúblicos que el parlamento abusivo a ingleses, no es de conveniencia ni de coro que la paz general se haga garante de tan vergonzosa condición, ni conveniencia, ni que por ella quedase la rival profesión de los catalanes a la rebelión. Es decir, la diplomacia de Sique va a mantener dos puntos, que es decir, que es teatro y que la partida es Cataluña. Y la resta, la palabra de Sebas, vale. Podemos ofrecer a la República de Guerra de antes, que sabía que no es verdad, mejores condiciones comerciales que a las potencias neutrales o amigas. Y a las horas, el gobernador de Inglaterra va a exigir. donar les salides de manera clara. I fins i tot va estar a punt d'enviar la seva, el seu autor marítim per acabar com a la regió de Barcelona.
És Amèrica, suposo, el que ofereix. Ofereix Amèrica.
En aquella
cosa
no
s'hi ha
sortit
enrere,
l'aliança
entre
catalans, anglesos, flandes, i
tot el que havia
sortit
de la... No s'esforçaven.
Anaven a la fila, provocaven derrotes, etc.
Dues preguntes. La
primera, després de l'aparició de
Reguin,
des de l'Aïllatres com a exèrcit en gran intensitat, entre no s'ha tingut en compte per ningú o marcar un avanç i després en l'historiografia d'aquest país, on creieu que pot arribar a situar-se? I la segona pregunta és, estem vivint una època, en aquests moments, que hi ha una... s'està revisint la història. Estem revisint la decadència, s'està posant en dubte la decadència del segle XVII, s'està descobrint moltes coses de les conquestes atlàntiques, del domini del Mediterrani, esteu reescrivint la guerra de 1614, intentant de coses. En canvi, no sembla que hi hagi cap això un país que ha preguntat. Què creieu que pot passar? Penseu que arribarà a punir que alguna cosa estallarà o potser ens acabarem donant la llet i
Home, jo soc de l'opinió que som corredors de fons, sempre ho hem estat i esperem que alguna vegada ho puguem deixar de ser, però som corredors de fons. Jo, la que estàs a sobre de la bicicleta, vull dir, no pots deixar de pedalar, perquè ja saps què passa quan deixes de pedalar. Jo vaig pujar una vegada només a la bicicleta, no ho van dir, em vaig comprar d'orros i mai més vaig agafar la bicicleta. I des de llavors, no sé si va ser per això que vaig dir, bé, doncs la bicicleta no, però caminant, corredor de fons. És a dir, jo crec que en aquest moment estem en una situació en què, diguem-ne, hem aconseguit que des de cert establishment no se'ns pugui ja ningunejar. No? És a dir, que ells poden intentar-ho, però que ja em penso que ja s'ha fet força, tant per congressos com per publicacions. És a dir, dit d'una altra manera, el que podien fer el 99, doncs ara difícilment ho poden fer. És a dir, jo mai sóc optimista, ara, que evidentment, doncs, el que deia, costa. Però bé, ara, com que som optimistes i aquí, si tot va bé, aquí la parella laboral i jo, doncs a partir d'aquest estiu estarem feliçment prejubilats, vull dir que es preparin. Vull dir que, com que som corredors de fons, si fins ara, amb aquests 10 anys, havent de treballar les nostres hores al nostre benvolgut institut durant tota la setmana, doncs hem aconseguit el que hem aconseguit, doncs a partir d'ara, com deia abans, si tenim salut, i tenim temps, que tindrem, però, doncs, nosaltres no pararem.
Sí, però jo penso que un llibre com el del Riar, o un llibre com el llibre de Jordi Villarroya, o el nostre, haurien d'estar relacionat amb tota la biblioteca de Catalunya. Jo penso que és un llibre de referència per consultar, perquè no és un llibre per llegir de seguit, sinó per consultar. El que tenia que fer és intentar consultar la qüestió de la universitat, la qüestió de la llengua,
que hi ha molt material en els llibres de Riar i els llibres de Jordi Pallaró ja en el nostre, jo penso que haurien d'estar, penso jo, en el que era.
De tota manera, vull dir, de vegades passa... De vegades el que passa és que de vegades es pot produir, diguem-ne, una petita errada o per falta de personal que s'hi pugui dedicar en aquell moment o perquè no hi has pensat dels mateixos distribuïdors. És a dir, en el congrés últim que es va clausurar el Museu d'Història de Catalunya sobre la Guerra de Successió, doncs a la botiga hi havia el catàleg de l'exposició i hi havia tota una taula amb llibres, estava el llibre d'en Jordi, estava el llibre d'en Riart, a que no sabeu qui no estava. Però això no, a nosaltres no ens desanima en absolut, vull dir, considerem que mira...
El meu hi era,
sí.
El meu de l'11 de setembre hi era, per una raó fonamental.
Social.
Perquè jo vaig passar a veure l'exposició, vaig trucar a l'editor i vaig dir, el llibre a la llibreria del Museu d'Història no hi és, i hi ha una exposició sobre la guerra de successió. I llavors, el senyor editor es va presentar a la llibreria amb uns quants llibres sota el braç, i no li van poder dir que no. I per què hi va ser el llibre?
Una cosa que no hem d'obligar, crec jo, és que no parlem de problemes historiogràfics. Aquest és el tema. Sí, aquí qualsevol d'aquestes coses és un problema. Estem parlant de política. Al darrere de tot això es fa política. I clar, si això, diguem-ne, fos una qüestió d'historiadors, no hi hauria cap problema. Crec jo. És a dir, la gent valoraria la feina per la feina en si mateixa. Però aquí, darrere de cada historiador, darrere de, hi ha un posicionament, hi ha alguna cosa a defensar o a atacar. I això ens ho trobem en el tema aquest i en qualsevol dels temes que ja sabeu que tractem aquí. Jo, d'altra banda, m'agradaria que potser aprofitéssim que els tenim aquí i que ens expliquéssim coses més concretes del llibre, per exemple. No sé, una cosa que m'ha interessat és el tema de la repressió. A mi personalment, després que ara s'ha comunicat, el tema de la repressió dels llibres, és a dir, crec que he llegit en algun lloc que la gent era obligada a portar els llibres que explicaven temes una miqueta problemàtics i les autoritats els hi arrencaven les fulles i els tornaven. No sé si és que ho he somiat o a una banda, si us podeu dir quatre coses sobre això.
Bueno, primero de todo, lo que está claro es que les va una orden de cremar cualquier constitución o cualquier documento pertenecían a cualquier pobre o persona de Cataluña. El secretario general va a decir que se quemasen públicos solemnemente formado el verdugo en la brecha de los privilegios de Barcelona y subsecuentemente los de Cataluña, que para abatir por cuantas partes se pueda las esperanzas marinas de estos naturales. Será conveniente que el tiempo de establecerse aquí el plan de justicia sea un acto público solemne de abolición de todos los privilegios. Y efectivamente se van a cremar a una sala privada de la audiencia, pero es que después hay un BAM en que va a mandar recullir cualquier documento, cualquier escrito, cualquier título de notario, las obras de Filipe de la Primera, todas estas cosas van a ser prohibidas y recogidas. Y tenemos el BAM que lo pueden proyectar, con tan primo ronda las cosas que vienen de entregarse. Y después, toda una persona, por ejemplo, a los mismos del título de notario, va a entregar un título de notario. Y cuando después de la oferta de Pau, voy a recuperar el su cargo, no podía, porque no tenía documento. Y va a haber un BAM que recuye la responsabilidad de la documentación. Si el probó a la gente de la batalla.
com podeu veure, les coses estan molt lluny de la història que havia explicat, perquè el dia 12 de setembre tothom va aixecar la paraveta i s'ha
posat
a treballar, i aquestes coses, eh? I,
és aprofitar un text del dietari, no?
Sí.
Del dietari de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Hora de la Vila, aprofitar-lo per treure'l de context. I aleshores, de la mateixa manera que ell abans deia, doncs, hi ha un transfons polític, és evident, hi ha un transfons polític, també hi ha un transfons polític a l'hora de dir, doncs, bueno, el que m'interessa a mi destacar de la guerra de successió no és la derrota en si, el que es va perdre, sinó que a l'endemà tothom es va posar a treballar. No? Això també és, això més, més aviat en sentit autocrític que no pas de crítica cap al fora.
No ho sento.
No s'ha de.
Sembla ser que hi ha un petit problema.
Però,
sí.
És cert que el pacte de Gènova no va fer de tenir la Generalitat
és a dir, era
el seu govern,
és a dir, a veure, a la situació en aquell moment, després Antoni segur que m'afina, però la situació, perquè no parli tant tampoc, la situació en aquell moment era que part de Catalunya, el 1705, estava sublevada ja contra el virrei Velasco. Sobretot la part més activa d'aquest sector sublevat eren els anomenats vigatans. Ja sabeu que tots veníem més o menys al voltant de la plana de Vic. Aleshores, aquesta gent, evidentment, com que per una banda, com us explicarà amb més detall el Toni, doncs hi havia persones representades de la Generalitat que no podien sortir perquè o estaven vigilades o estaven a presó, aquestes persones van agafar la representativitat dels que no podien sortir. I aleshores tenien papers com a plenipotenciaris, després d'haver-se trobat el grup de vigatans a l'església de Sant Eulàlia, no? De Riu Primer, em sembla, i aleshores allà van acordar que uns delegats, en Pavera i en Pereira, no? Doncs fossin els que representessin amb les negociacions amb en Whitford, que era el representant anglès, a representar els catalans. És a dir, si amb això, diguem-ne que des de cert sector historiogràfic doncs es vol negar facultat o competències doncs, en aquestes persones per signar el nom de la Generalitat, home, estricto sensu, potser sí, ara, la situació a la que era. És a dir, si evidentment al virrei Velasco no li interessava que ningú encara lluny de la Generalitat en representació activa doncs pogués fer un pas d'aquests, no? Aleshores era impossible. Ell et comentarà sobretot com estava la qüestió de... És a dir, hi havia... El virrei Velasco pretenia conèixer el que es discutia al Consell de Cent, quan les deliberacions eren de caràcter secret. A partir d'aquí, doncs...
Sí, va haver intent de desembarcament de la Procuraduría als armes.
El Sant Jordi?
Sí. A final de maig de 1704. Arran d'això va haver una conspiració, una part de la societat estava d'acord amb d'armes per obrir una porta. El Velasco de Rey tenia un estil present que tenia un gran fallet parella que després va ser fet una missa per un cicle de manera contínua. Amb aquesta informació va venir persona a bona part del Consell de Cent i obra fins a curar gairebé a 100 persones. La Junta de Tres Braços es va reunir clandestinament i va decidir enviar a Madrid un passador, que era Pau Ignasi Dalmases. I aquest passador no va arribar a Madrid, va ser en persona. Això, per la Comunitat de Catalunya, va ser tractament definitiu al principi. I no és la manera que jo he de cantar que se va a Terrosa. I aleshores, Barcelona estava sota control militar, ni com podia ensenyar, ni tan sol, portava unes cintes bruguelles, que eren una senyal de lloc i d'armes, estaven prohibides, les detencions eren innumerables, i aleshores Peguera i Paella van enfrentar-se amb Milton Crow i va decidir signar un pacte signat per 10 persones que aquí ple estaven morades, que estaven a la zona alliberada per l'Iglesia. O sigui, si va signar en nom de Catalunya, encara no tingués poder, perquè l'única manera de signar, perquè la resta, o estava a la presó, o estava...
Algú? Hi ha alguna pregunta?
Una cosa. Sobre l'elecció d'estimantes, em sembla que és un trobat en aquest document. Com és, curiositat així, que creieu que hi ha moltes coses interessants que no trobem per aquí, però que acabes fent una allà, que us han facilitat la feina, no? Tenim intenció de tornar-hi perquè hi ha altres qüestions?
Sí, clar, si tornarem, tornem cada any, però és clar, les seves mangas, com està la seu de tota la documentació de l'acord, en principi totes les cartes obligades dels virreis, del secretari general, del principi o del seu ministre, són allà. O sigui que nosaltres treballem com cartes originals, no com còpies manuscrites d'una carta original. O sigui que no és tan complicat. Cal buscar la sèrie determinada, o sigui de guerra o la sèrie de justícia, però és que en principi a Simancas està tota la informació oficial de l'acord d'aquella època.
Ha estat molt correcte, que està satisfet de la informació.
Que sí, en Simancas ha estat molt correcte i fa pocs de treballar amb ells molt
bé. A veure, jo tinc una altra pregunta.
Molt bé.
Doncs,
llegeixo a la lluna.
Sí.
Llegeixo un part del banc que no puc reproduir i diu, després de comentar que havia d'entregar-se tots els títols, diu, finalmente, como la ciega malicia en las observaciones que empezaron en el año 1905, dio a la imprenta un sinfín de papeles sediciosos, libelos informatorios, canciones, alegatos jurídicos, poesías, narraciones históricas, bajo varios renombres indignos de tolerarse, por tanto, bajo la misma espera del reloj de esa majestad, y mandamos que la persona alguna desea decidido retener y mantener dichos papeles. Y por lo histórico se hayan impreso unos anales de Cataluña, su autor, el doctor Narciso Feliu, cuya obra, distribuida en 3 volúmenes, en mucha parte contiene materia muy maliciosa, sediciosa y perjudicial al Estado, se prohíbe, ordena y manda que cualquier persona que tenga las dichas obras, bajo las mismas penas, la deba entregar enteramente y firmar. Y a pesar de eso, el principio, según el documento del BAN, el libro de Feliu era una manipulación. Entonces, después, para los tribunales de Madrid, el libro de Feliu va a ser la prueba para condenar a buenas personas.
Y la historia es la que tiene.
Sí.
Si tiene un reino, una cosa, perquè a vegades en algun sopar ha sortit el tema aquest de que no, si, no, nosaltres reivindiquem doncs, que el segle XVI doncs, s'ha de revisar i que Catalunya doncs, va tenir un potencial que no recull la historiografia oficial, que parla de decadència, i alguna vegada ens ha trobat també, i si aquest país era un país tan pròsper, com és que el patrimoni, diguem-ne, arquitectònic no reflecteix i tal. Volia preguntar una cosa sobre el patrimoni, és a dir, també va afectar això el patrimoni, la repressió també va afectar els castells, no? Va afectar a edificis...
A tot el pagès, majors.
Sí, que es digueu quatre coses sobre el tema de... No. Vull dir que en aquest país no només són culpables les persones, sinó que tot el que s'ha aixecat allà del terra, més de dos anys.
En principi, un dels bans que es va fer en acabar la guerra precisament deia que es destruïssin no només els castells, sinó també les masies, perquè podien ser també, em sembla que deia textualment, Nido de Miqueletes o alguna cosa així, no? Sí, que en Catalunya se derriben les torres que llaman masies o cases de campo i se les obligue a formar lugares perquè, además de que se cria la gente fiera, quina por, son receptáculos de miqueletes y bandidos, no siendo fácil averiguar los delitos ni castigarlos. si us hi fixeu, allò que dèiem que després la història repeteix, aquí ja es comença a intentar assimilar la figura del resistent a la figura del delinqüent. No? L'espectacle de Micheletes i Bandidos.
És una cosa que té retroactivitat, sí. Amb retroactivitat, sí.
Hi ha una altra qüestió sobre això que deia del patrimoni, i és que cal no oblidar que concretament a la ciutat de Barcelona l'11 de setembre de 1814, quan s'atura el foc, de la ciutat només queda aproximadament un 30% d'edificis en bon estat de conservació. Hi ha una tercera part dels edificis de la ciutat que estan pràcticament en ruïna i una tercera part que el que queda són els fonaments. O sigui, que si aneu un dia a Corbera d'Ebre i aneu al poble d'ell que està a dalt, perquè Corbera d'Ebre ara hauria de treballar arran de carretera, però el poble d'ell, que va rebre la festa dels bombardejos de la Terra d'Ebre, perquè allà hi havia un secretari d'artilleria, doncs veureu els carrers d'aquell poble amb les cases totalment enrunades, que queden tot de façana, que a dintre hi ha tota la pedra i les vides trencades i tot això. Doncs aquest panorama és aproximadament el panorama que devia oferir Barcelona l'11 de setembre de 1714 quan s'aturen els combats. I ja està, i és així, o sigui, i és molt il·lustratiu sobre el que va ser el setge de Barcelona de 1713-1714, veure com ha quedat Corbera d'Ebre, que avui en dia aquelles runes doncs, ja estan més o menys consolidades, i es diu que és un monument històric, arqueològic i tal, sobre la Vall de l'Ebre. Però que a més ens explica molt bé aquest aspecte, no? I clar, el que és fantàstic i meravellós és que, malgrat això, Barcelona sigui la ciutat del món que té el patrimoni d'arquitectura gòtica més gran i més important del món. Imagineu-vos el que era aquella ciutat. Quan a més doncs, hi havia moltes coses que diuen que era gòtic, però en realitat no era gòtic, era renaixement, però era la nostra manera de fer renaixement. De la mateixa manera doncs, que si aneu a Itàlia podeu veure una catedral gòtica que és una basílica romana, però clavada, però que en comptes de tenir els arts romans té els arts una mica apuntats, i d'allò diuen gòtic. Nosaltres, vull dir, com que sí que hem tingut molt de gòtic, doncs el transformem a la nostra manera, introduïm coses elements que són del Renaixement, que són culturalment del Renaixement, i tenim aquest gòtic del segle XVI i del segle XVII, fins i tot, però en veritat són Renaixement.
Hi ha un llibre, si em permet ja ara llegir, em sembla que ha fet fa poc en Permanyer sobre cites de Barcelona, que l'ha ampliat en 1000 cites, i sentint l'altre dia una entrevista que li feien per la ràdio, sembla ser que els viatgers del segle XVI se sorprenien de la ciutat de Barcelona, perquè no s'estaven a venir, diguem-ne, que una ciutat que no era capital tingués l'urbanisme i els edificis que tenia que era. I ja és molt, sisplau, en el que.
No, sobre el llarrobo de casas i castells de Catalunya, això està reproduït fins al rang de totes les que van distribuir. No?
però ja aportant això, jo quería fer un homenatge que hi va haver famílies que van existir de la manera. En particular, Antoni La Rusa, que és Conde de Presència, va ser batallat, va morir a l'exili, i la seva família, la seva dona, i la seva família, com a dona, o sigui, van mantenir més de 10 anys les seves cases en runes, primer, per anar ajudant soldats, i segon, en record del que van patir. Se van estar vivint famílies importants catalanes per recordar què havia passat a les seves cases en runes durant 10 anys. I la cita és la següent. Parla el president de l'audiència i diu, estem parlant del 1724, havien passat 10 anys. Los que conservan sus casas sin reparar algún entero ruina, tantos años hace, se han librado de la pesada carga de alojamiento a propuesta. Y así es razón que contribuyen hasta ahora como demás, porque era un intento de vasita o dios para los familiares. El accidente de la imposibilidad de tener alojamiento por las ruinas y causar las bombas en el interior de la casa, que pudieron con facilidad repararse, no es justo que lo reciba este servicio, y por no entrar en la disputa de si fue aceptado disimulo o previsión el dejar sin reparo las ruinas interiores de sus casas.
¿Alguna pregunta? ¿Pregunta?
No es pregunta, es una cosa que va con el sentido que decía Antoni, y es que si hasta una revisión del patrimoni arquitectònic de Barcelona que està catalogat com el patrimoni històric artístic en un nivell o un altre, et trobes amb una cosa molt significativa, i és que hi ha molt pocs edificis construïts a Barcelona entre 1714 i 1746, que és quan mor Felip V. I la majoria d'aquests edificis que apareixen com construccions del període 1714-1746 probablement majoritàriament estan lligats a l'Hospitalet. I en canvi, a partir de 1746 hi ha un boom d'edificació i de reconstruccions.
Un boom immobiliari.
Sí. I coincideix amb la mort del primer que
té. Alguna pregunta més? Jo tinc una altra pregunta.
No proves.
També un aspecte que a mi m'interessa, que no sé si m'heu tractat gaire o... que és el tema de l'exili. Però jo crec que s'ha fet un èmfasi molt important en l'exili, suposo perquè és un poble ni va de més i de més qualitat de l'exili que va marxar amb l'emperador Liguerna cap a l'Òstia, no? Però sabeu si s'ha estudiat altres exilis? N'hi ha d'altres exilis? Hi ha gent que se'n va a la Terra, hi ha gent que va cap a, no sé, cap a alguna banda d'Amèrica... Sabeu alguna cosa d'aquest tema?
No, per exili s'ha molt estudiat com la música del govern. Está centrado en Viena, pero yo pienso naturalmente que un exilio a Japa ha tenido que era muy difícil. Aunque sea imposible porque la francofonía era real, a Inglaterra después del abandono va a ser imposible. Y su propia América era muy difícil porque no olviden que la era que todas las viejas atrás tenían que tener servicios. O sea que no tenían dinero ni tan solo para mudas. Yo pienso que no.
Alguna pregunta més? Algun aspecte que us interessi especialment sobre la qüestió?
Sí. Digues.
No,
jo crec
que
no. No, no.
Parla de les seves castells en Cugràs. No parla de la cifra. O...
Sí. No.
Bé,
s'ha de dir que l'ordre era de destruir-los tots, però en alguns casos era tant el cost de la destrucció que no els van destruir. Mira, sense. Nosaltres tenim aquí, a la vegueria de Girona, quan es parla de 1716, ja n'havien enderrocat 18 castells. Entre ells, per exemple, el castell de d'Empúries, el castell de Besalú, el castell de Sant Feliu de Guíxols i el de Blanes. I en restaven 21 edificis més per enderrocar. A Camprodon ja s'havia enderrocat el castell de Camprodon, el castell de Rocabruna. A la vegueria de Manresa estaven enderrocats 6 castells, entre ells el de Castellterçol i el d'Artés. A la vegueria de Vic s'havien d'enderrocar 10 castells. A la vegueria de Lluçanès van derrocar el castell d'Olost i a la subvegueria de Berga s'havien d'enderrocar un total de 3 edificis. Tot sumat fa un total de 66 edificis afectats. I ara, ja que el castell d'Orís, inclòs a la llista, finalment fou, entre cometes, indultat el 22 de gener per dos motius. Era molt car enderrocar-lo i se'l va voler aprofitar com a caserna militar.
Un exemple d'això és que la catedral
la seu de Lleida
per fer una caserna pràcticament fins al 1950, o sigui que les conseqüències de la guerra van durar 200 anys.
Allà sí.
Un edifici com la seu.
Explica'm això dels boscos. De poder utilitzar-los per la seva armada previ un pagament molt simbòlic. Oi que sí, més o menys? És a dir, no és que tingui la propietat, però té l'ús de fruit i ningú no pot talar sense permís reial.
Però, a més, estava obligat a replantar.
Ja.
Estava obligat a replantar. Però d'aquella manera que era un negoci brutal, sí, perquè era més car replantar que el que rebia. Sí, que la cosa tenia.
La qüestió és aquesta, que es va quedar en el principi, o una cosa que veia de l'exor senyorio, amb tots els boscos de Catalunya. Abans, el boscos era el propi propietari i la mostraca. I aleshores va dictar un decret que es va dir per sol que volia dir que el rei podia talar qualsevol arbre, i aquí estem parlant de l'any 34, sobre les pollambres, podia talar qualsevol arbre, i el propietari de l'arbre o del bosco només li havia donat 5 diners per replantar-lo. És a dir, integrar-se a la fusta, d'aquí compaint un peu de fusta d'aquella època, i va ser desfrutant la repressió fiscal probablement sobre el
món. Dues últimes preguntes i haurem de plegar. Perquè aquí, com sabeu, no.
Creieu que l'Àustria pot haver força documentació
aquí tenim a Ria, que ha anat a la Viena. Nosaltres no hi ha anat, però sí que ha posat en compte això. La va fer una de Sant Fred Miquel, el primer, que va copiar el manuscrit de Castellí. I també ara va fer una recerca exhaustiva de Maria Cuervo sobre el civil. I sí que hi ha coses que hi ha que però que ja podria parlar perquè sí que jo hi ha dit.
Una última pregunta.
Referent a l'alineació de documents i llibres, especialment de documents, donat que aquí a Catalunya és un país que ens queda molta documentació, sobretot a tipus notarial, etcètera,
i així classificar o no, però hi ha per terra molts arxius, però em passa. Diríeu vosaltres que es va fer una feina de cirurgia d'eliminar documents transcendents de caire històric? O per això que va ser discriminadament des de...
Jo penso que va ser clarament deliberat. Per exemple, tot el residu és fonamental tant del Consell Cènic com del professor de l'Universitat de Barcelona. I encara falta per trobar, que és important per l'Estroi, el llibre de la 24a de guerra del 13-14, que ells saben el que va passar durant l'exèrcit. Se va portar a Medellín, a Madrid, i encara no sabem com es troba. Clar, perquè sí que es van apuntar selectivament a llibres que les ingressen. Però quan es trobi aquest llibre de la 24a de guerra, que era la que dirigia la resistència militar, era molt important.
I el que és interessantíssim és trobar el dret de sortir les armes del nacional.
Perdona? El que és interessantíssim
per les persones de la guerra seria trobar
presentar les sortides de les armes, que va ser l'altre personal. S'ha de estar molt
mal, perquè no hi ha molta paperada.
Molt bé,
volia dir
alguna última cosa?
També que va ser una llàstima el primer capità general que abans de Castel Rodrigo, que va ser Gucci, venia a ser Clares, i una persona malaltissa, molt gran, i l'exacte es veia amors amb una catalana que fruit del qual va sortir una filla. I aleshores, quan va morir, valorant la seva dona, va cremar tota la filla de documentació. Per això, la documentació referent al tercer trimestre del 14 i el primer i segon trimestre del 15 és el que s'hi trobarà.
Molt bé, d'acabar. No per... Ja no sé com anem a parlar del tema, sinó perquè els horaris són els que són. Us donem les gràcies a la nostra xarxa, donem les gràcies a Marina Reina per la seva exposició. I jo crec que no serà l'última. Esperem tenir la cosa, tenir la cosa ben organitzada d'aquí un temps per poder anar explicant la bona nova fora de Barcelona, i en això estem treballant i esperem que quan ho tinguem una miqueta més muntat, doncs, poder-vos oferir l'oportunitat d'explicar això
com vulguem, serà un plaer.
Gràcies a tots. Recordeu que qui vulgui aprofundir, pot aprofundir comprant aquest llibre que el tenim aquí a disposició d'aquí. En tenim més, eh? Un llibre que el senyor
però teniu els autors per firmar, eh? Vull dir.
Bé, gràcies. Qui vulgui quedar-se a sopar, pot pujar, i qui vulgui fer tal carrer d'un estudiant de dalt, doncs que pugi al pis de dalt. Gràcies, per tant.